11 i 24 minuts. Hem acabat la roda de portaveus. I ara, de los autores de El mes de julio recibimos la certificación Biosfer, arriba hemos entregado la certificación Biosfer. I això va passar ahir al Club de Golf Terramar, en un acte amb la presència de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, de la presència del regidor de Turisme, Luis Miguel García, perquè tot plegat ha vingut, òbviament, vinculat entre aquesta col·laboració, la regidoria de Turisme i el món privat, el president o director del Club de Golf Terramar, perquè el Golf Terramar és l'únic a Espanya. Carola, bon dia, bona hora.
No. És, ara t'ho diré, és el primer a Espanya que fa servir gespa autòctona i diria que és el primer a Catalunya a rebre aquesta distinció Biosfer.
D'acord. Per tant, el Club de Golf de Terramar també té la certificació Biosfer i Sitges té la Biosfer Gold. Teníem la Biosfer, ara tenim la Biosfer Gold, que ve a partir de tot un seguit també de, diríem, ítems d'indicadors que es valoren. Poden ser molt diversos, perquè la Carola ens deia, doncs aquí també hi ha la pregonera, per exemple.
Sí, sí, hi ha
l'àmbit cultural. S'entén que la cultura de proximitat és un valor. Vostès a peu de carrer segurament en tindrien uns altres, que no sabem si s'incorporen a la Biosfera o no.
Sí, de fet, en el cas de Sitges, Aurora Carbonell ahir explicava d'alguna manera aquells punts o aquells àmbits que s'havien treballat per tal d'aconseguir que aquests indicadors els col·loquessin en aquesta posició de gold, d'or, i els àmbits són l'habitatge, les platges, la mobilitat i el calendari cultural, que és això ara que comentaves de la pregonera. D'alguna manera, ahir va fer aquest repàs d'alguna manera d'aquelles propostes, projectes que s'havien fet a la vila i que s'estaven fent a la vila o que estava previst fer-se, que d'alguna manera encaminen a Sitges cap a aquesta destinació de turisme sostenible i que han permès que l'Institut del Turisme Responsable, que és l'ENS que gestiona aquest certificat de Biosfer, doncs hagi determinat que han assolit la categoria de Gold, perquè s'entén que han fet més coses en matèria de turisme sostenible.
En el seu moment ja preguntarem, perquè vostès ens diuen, escolta'm, què ha costat alguna cosa això a l'Ajuntament? O què val, o què deixa de valer? Doncs bé, ja preguntarem en el seu dia si fer aquests passos val alguna cosa o no val res, o fas la petició i venen...
No ho sé, ahir no hi havia opció de preguntes, per tant, no vaig poder preguntar, però seria una pregunta interessant perquè era una pregunta que recordo que es feia sovint...
Quan es parlava de les banderes blaves.
Això mateix, amb el tema de les distincions i de les ICOs, que les banderes blaves, per exemple, no estan... No són susceptibles de cap pagament, però les ICOs jo crec que sí. Aleshores, aquí recordo que...
ICOs o les ISOs?
Ai, les ISOs. Què he dit?
Les ICOs, ISO 9002 aquella certificació de qualitat.
I recordo, de fet, un any que el president o el director del tema de les banderes blaves ho va criticar molt durament perquè va haver una època en què la distinció de bandera blava va perdre un cert valor. Durant molts anys, tenir bandera blava tenia molt valor i de sobte va perdre valor en favor de tenir ISOs.
Les ISOs.
I aleshores ell va fer una denúncia pública bastant evident que el que venia a dir és que, clar, és el moment en què hi ha diners pel mig, per tant, seria una qüestió interessant.
Doncs,
en qualsevol cas, sí que depèn de... És a dir, s'han de passar... És una plataforma en la que tu has de, d'alguna manera, demostrar que estàs fent canvis en matèria de sostenibilitat.
I, per tant, que poden ser valorats i, per tant, que poden ser... com a conseqüència, fruit d'aquesta distinció. Aquí escoltem, Carola, per començar.
Escoltem primer l'Aurora Carbonell, l'alcaldessa, que explica, doncs, d'alguna manera, fa un resum o va fer un resum de tot això que Sitges havia treballat en matèria de turisme responsable. Jo he recollit la part en què parla de mobilitat, perquè a platges, habitatges, n'hem parlat altres vegades, la part de mobilitat m'ha semblat interessant perquè és on hi ha canvis, i acaba amb tot el tema del calendari cultural estable, i aquí és on d'alguna manera s'explica que, doncs, la cultura també pot ser sostenible.
Perquè també és sostenibilitat fer una ciutat inclusiva, una ciutat per tothom. És a dir, per aquelles persones que tenen mobilitat reduïda, per aquelles persones grans que cada vegada en tenim més i en tindrem més, que potser també tinguin problemes de mobilitat. És a dir, la inclusió és importantíssima per qualsevol municipi, no? Per tant, aquí nosaltres hem destacat l'actuació que s'ha fet a voreres i passos de vianants al barri del Vinyet i Terramar, perquè l'estem arranjant, perquè són precisament voreres insostenibles totalment, podríem dir. Aquestes voreres que estan tan trencades i tan malmeses, això no és inclusiu, o sigui, no és inclusiu per ningú. Però imagineu la dificultat que té la gent que va en cadira de rodes o que va amb un bastó. Vull dir, són barreres arquitectòniques molt grans per la gent. Per tant, també són actuacions sostenibles, segures i inclusives. Hem començat una primera fase a Terramar, però hi ha 5 fases diferents. Per tant, això és un projecte que té molt de llarg recorregut i de molt de temps. I també les cruïlles aquestes més segures, que posa, sobretot pels aparcaments de vehicles en les cantonades, no?, que es transformen en estacionaments per a motocicletes. Sobretot és tenir els encreuaments més segurs, que hi hagi més visibilitat i, el que diu, facilitar. No? Si us heu fixat, totes les voreres noves que es fan amb tots els sistemes per les persones amb diverses discapacitats, és a dir, que pugui passar una persona que no hi veu, una persona que no trepitja bé, és a dir, tot això sí que es fa molt. També, no sé si ho poso, els aparcaments, hem començat també a fer aparcaments per aquestes, no només pels cotxes amb persones amb discapacitat, sinó per les motos, o no sé com es diuen els vehicles aquests que les porta les persones amb mobilitat reduïda, també tenim uns aparcaments especials per això. I seguint amb la mobilitat, ampliem el carril bici. Entenem que el carril bici és evident que és una política de sostenibilitat, perquè entenem que s'han de fer com a màxim com més trasllats a peu i amb bicicletes puguin fer millor. Sitges té una mida que ho permet fer, no és un municipi tan gran i per tant es pot fer molt de trajecte amb bicicleta o a peu i per tant és un objectiu de sostenibilitat, perquè al final en l'àmbit de la mobilitat el més important és reduir la despesa en CO2. Per tant, com més carrils bici, com més trams a peu, com més zones de vianants, com més facilitem que s'utilitzi menys el cotxe privat, doncs la veritat és que és un punt a favor per la sostenibilitat. I aquí posem que el pla de mobilitat que teníem a Sitges, que era del 2016, s'ha fet una jornada, sobretot, per això posa aquí que s'encara la recta final, perquè s'ha fet unes jornades de participació ciutadana i sobretot perquè hi ha hagut molts canvis en l'àmbit de la mobilitat. I per això en aquest sentit és ara com estem fent les jornades aquestes últimes, que posaran final a les propostes que s'hagin fet i adaptar-nos a les novetats que hi hagin. També en l'àmbit de la mobilitat, punts de càrrega de vehicles elèctrics, que també es va ampliant, perquè també entenem que la mobilitat en vehicle, si ha de ser, doncs millor que sigui elèctrica, de moment, fins que no arribin altres mitjans. Les noves visions per la distribució de mercaderies. Les mercaderies és un punt també clau, importantíssim, per la mobilitat sostenible i ordenada al centre del municipi, i un municipi com Sitges, un municipi turístic, on no és fàcil controlar el tema de les mercaderies. Nosaltres aquest any hem fet una prova pilot amb una empresa que ha començat a fer com una mena de micromobilitat, o sigui, una mobilitat més petita, però també està en estudi a veure de quina manera es pot fer la distribució de mercaderies d'una manera molt més sostenible. No? El canvi de models de vehicles municipals, a Sitges pràcticament, no sé si tots, però pràcticament tots els vehicles de la policia, de serveis urbans, són elèctrics i compartits. També el vehicle compartit també és el vehicle que ve de futur, perquè és la micromobilitat, la mobilitat compartida és també una mobilitat molt més sostenible. I per últim hem posat aquí les 3 línies d'autobús urbà que cobreix el nucli urbà de les urbanitzacions del municipi. En l'àmbit cultural, que com hem dit al principi, si en recordeu que hem dit que hem fet, que hem parlat d'habitatges, platges, la millora de la mobilitat, i posava calendari cultural estable. També és sostenibilitat això, perquè és el que hem dit, la sostenibilitat també ha de ser social. Un calendari cultural estable, com tenim actualment a Sitges, és important pels residents de Sitges i és important per la gent que ve de fora. És important pels residents de Sitges i és important pels residents de la comarca. Nosaltres ara podem dir amb orgull, penso, de que tenim una oferta cultural molt àmplia, que fins i tot ve molta gent també de la comarca. No fa falta anar a Barcelona per veure una bona obra de teatre. Aquí no fa molt es va fer l'Oreneta, que ha estat una de les que ha guanyat més premis darrerament. No fa falta anar a Barcelona. ni per veure dansa, ni per veure circ, i això és molt important, i això també és sostenibilitat, perquè al final intentem que amb el més pròxim possible la gent pugui conviure i pugui fer de tot, no? Pugui gaudir de la cultura, pugui gaudir de les platges, pugui gaudir del turisme, no? Per tant, aquí ho posem, Sitges és una vila culturalment viva tot l'any, amb les tradicions, amb les festes, amb els esdeveniments, que a vegades és difícil explicar perquè tenim molts esdeveniments i és difícil d'explicar o difícil de sostenir com els fem sostenibles. Quan una destinació turística com Sitges fa tants esdeveniments i tantes actuacions que pot comportar molta massificació de gent, és veritat que a vegades doncs, et costa definir-te com, bueno, però jo sóc sostenible. Per què? Perquè també tots aquests esdeveniments ho tenim molt en compte, en la sostenibilitat. Tenim, de fet, es treballa de manera molt transversal en l'Ajuntament, perquè, per exemple, serveis urbans, no? Quan es fan esdeveniments, doncs les papereres, que siguin de cartró, que estiguin situades a tot arreu, que es pugui fer reciclatge, donem punts, diguem, a aquests esdeveniments que et diuen jo portaré un got que reciclaré, o jo faré aquestes actuacions per a la sostenibilitat. Això és importantíssim per nosaltres, perquè ens podem vendre com una destinació turística potent d'esdeveniments i cultural, però que a més té molt en compte la sostenibilitat. Aquí no val venir a fer un esdeveniment i puc fer el que vulgui. No, aquí has de passar per uns filtres de sostenibilitat perquè estàs precisament en una destinació turística sostenible. La pregonera és aquesta programació cultural que us deia, que hem aconseguit que sigui regular tot durant tot l'any i molt diversa. I amb accés per tothom, és a dir, amb preus de tot tipus. Tens activitats a preus més cars i activitats a preus més econòmics. I això fa que hi hagi un ventall important. I també, evidentment, com no, aquí posat donem l'oportunitat de gaudir de la cultura i també fomentar la creació artística, perquè és això, no és només gaudir de la cultura, que sí, que molts en gaudim i ens agrada, però també donar l'opció als creadors, que això també es fa. I de fet això sobretot és acompanyant a les societats com el Retiro o el Casino Prado i amb la instal·lació també d'equipaments municipals que les empreses creatives innovadores doncs es puguin instal·lar. Deixeu-me dir que a banda de l'oferta cultural de la Pregonera, que potser és més les escèniques i exposicions i música, després també tenim tota l'activitat cultural que fem a l'estiu, que potser va més a vegades de cara al visitant, com per exemple el Festival Jardins de Terramar. Aquest és un exemple, és un festival que tenim a l'estiu, precisament perquè la gent que ve aquí vol fer altres coses i vol saber què hi ha més aquí per fer durant la seva estada, i és un festival que s'ha consolidat, que s'està fent gran i a més que ens dona una molt bona imatge i que tenim una molt bona reputació també, no? d'aquest festival. Per tant, festivals d'aquest tipus, o el Festival de Cinema Fantàstic, amb les seves diferències, no? Però són activitats grans, festivals grans, que com a destinació turística també són molt atractius. No? En el Festival de Cine, doncs jo cada vegada em trobo més gent que em diu no, jo agafo les meves vacances els 10 dies del Festival de Cine, perquè vull gaudir de l'ambient, del que hi ha aquí, a banda de que els agradi el cinema, eh? Però vull dir que també és un atractiu turístic important. I per acabar, en l'àmbit de la intel·ligència turística, que us explicarà molt millor el regidor Luis Miguel García, però bàsicament que el que hem dit sempre, no? Cal prendre decisions basades en les certeses, no en la intuïció, cada vegada és més important. Treballem amb dades i això, en fi, ha de ser a tot arreu. S'ha de treballar amb dades concretes, s'ha de saber exactament on estem, perquè això ens ajuda a dir cap on anem. Si nosaltres tenim dades i sabem quanta gent ve, com ve, per què ve, quants dies està més, què els agrada més, què no els agrada més, això ens permet oferir molt millor la nostra destinació turística i al final estàs reclamant el turista que tu vols. Perquè al final, si tu saps, tu vols un turista que sigui que defensi la sostenibilitat, que respecti quan ve aquí a l'entorn, que sigui un turista de qualitat, que sàpiga gaudir de la vida, diguem, quan ve aquí i per tant que faci una despesa, que se'n vagi a dinar, que se'n vagi a sopar, que després se'n vagi al festival de no sé què, però a més el que nosaltres ens venem com a destinació sostenible i tal, que aquest turista això ho apreciï, per nosaltres és molt important. I això les dades ens ajuden precisament, no? I amb aquestes dades bàsicament, doncs, nosaltres treballem de manera transversal amb tots els departaments diferents de l'Ajuntament, perquè no és només turisme, turisme evidentment és la font d'on emanen, però contínuament i amb la certificació Biosfer ens ha ajudat precisament molt això. Jo sempre ho vaig dir des d'un principi, que ens ha ajudat precisament doncs, que turisme parli molt amb espais naturals, parli molt amb serveis urbans, parli molt amb cultura, parli molt amb... Això és molt important, perquè llavors tothom també té el xip de que estem en una destinació turística. Per mi és molt important que la regidoria de turisme no és una regidoria més, sinó que ens hem d'implantar, diguem, a l'Ajuntament de que som una destinació turística i, per tant, ojo quan fas alguna
cosa... Potser vostès a casa seva deuen pensar... Bueno.
Estava motivada, l'alcaldessa.
Estava motivadíssima, sí. L'alcaldessa. Ara, falta aquest assumpte dels lavabos a Bajamar.
I uns quants més, diria
jo. I uns quants més. Però aquests són, bàsicament, els trets fonamentals que han permès que Sitges rebi aquesta certificació Biosfer Gold, que quedi clar que és millor tenir-la que no tenir-la, eh? Perquè sempre és un argument de projecció, no cal ni dir-ho, a tot arreu. I a Sitges ja la té, doncs només falta això. I ara tenim el temps just perquè vostès escoltin el president del Club de Golf Terramar.
No.
Perdó, president de la...
Sí,
de ja ho diré, de l'Institut de Turisme Responsable.
Exacte, que és en Tomàs de Azcárate de Bay. I ell ens va explicar, d'alguna manera, ens va parlar què és el que fa l'institut, que és un institut que va néixer l'any 97, que va ser el 2015 que van desenvolupar això del certificat Biosfer, i que expliquen per què s'han centrat en el turisme, entenent que és l'activitat econòmica que més mou gent i que més consum genera de tot el voltant, si et sembla.
Venga.
El instituto nació precisamente como instrumento para poder desarrollar la Carta de Turismo Sostenible que se aprobó en Naciones Unidas por parte de los organismos que tenían que ver con la sostenibilidad, y se aprobó, se creó el instituto porque se vio que el turismo era la industria no solamente económicamente más importante ya desde finales del siglo pasado en el planeta, sino también la industria que tenía más que ver con todas las actividades humanas, tanto económicas como sociales, como medioambientales. Como ese instrumento para poder llegar a la generalidad del modelo de desarrollo en el marco de lo que hoy ya estamos viendo, que es la sostenibilidad a nivel mundial. El instituto nace en la UNESCO con esa carta, y nace como ese instrumento para la mejora continua. Por tanto, Biosfer es un instrumento de mejora continua con el objetivo claro de la sostenibilidad, según cómo ha ido Naciones Unidas desarrollando lo que se entiende hoy por sostenibilidad. Por tanto, Biosfer era de una forma en el año 98 y ahora es completamente distinto. Ha ido adaptándose en todo su sistema a lo largo de este tiempo para ser el instrumento siguiendo los parámetros de Naciones Unidas, el instrumento que ayuda a todos los intereses que están dentro de la sostenibilidad a ser cada vez más sostenible. Por eso Biosfer ha desarrollado lo que es el círculo Biosfer, que tiene que ver, que incluye los ciudadanos que cuando están de viaje se convierten en turistas, incluyen las empresas, incluyen los destinos o territorios, según si un lugar ha apostado por el turismo o no. Yo creo que para nosotros una certificación es un instrumento, no es un fin, como estaba comentando. Y por tanto, para nosotros, primero, hay un proceso de compromiso por parte del destino, otro escalón de certificarse de forma genérica y otro escalón en donde ya no solamente se evalúa lo que es la administración pública, es decir, los responsables de ese destino, sino también todas las entidades que están dentro de ese destino, que en este caso son las empresas. El círculo Biosfer comprende, como decía, administraciones públicas, gestores, comprende empresas, comprende ciudadanos y comprende, en el caso de un destino, lo que son los turistas. Turistas o ciudadanos porque al final ellos son los que consumen. Y en este circuito el consumo es muy importante para que haya una implicación por parte del ciudadano o del turista para que consuman y sea mucho más sostenible en ese círculo que tiene que funcionar de forma continua.
Era el senyor Tomàs de Azcárate de Bay, el president de l'Institut de Turisme Responsable, que és l'ens que gestiona aquest certificat Biosphere, que com deia és un camí de llarg recorregut, que no és finit, que ara sí que té aquesta distinció gold, or, però que podria continuar i aconseguir la Platinum, per exemple, que em sembla que la té Barcelona. Vinga, fem un canvi de matèria i anem a parlar ara de poesia.